Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
En un principi, el Beduí era un poble caçador, que vivia en els calcinats límits de Síria, Jordània i Egipte. Després de domesticar el camell al voltant de l'any 1100 abans de Crist, va colonitzar els erms i va penetrar a Caldea i Mesopotàmia. La conquesta musulmana del nord d'Àfrica al segle VIII va ampliar encara més les seves pastures. A Furclus només es veien nens i dones. Cap home. A mesura que la pressió del govern a favor de la sedentarització s'accentua, molts beduïns han acceptat que no és vergonyós treballar per un sou. Aquesta pressió inclou mesures com declarar del domini públic les terres de pas. Abans, cada clan controlava un territori definit, conegut per la resta. No era de la seva propietat en el sentit occidental del terme, però exercia un poder absolut sobre ell i, principalment, sobre el seu ús. Qualsevol violació dels drets territorials era una ofensa que exigia revenja, i es diu que el beduí difícilment perdona, però, amb seguretat, mai oblida. Els clans cobraven un impost de fraternitat a qui travessava el seu territori, en especial a qui feia servir els seus pous. La pèrdua d'aquests importants ingressos els ha obligat a cercar alternatives. Costava creure que algú lluités per aquell paisatge que dèiem. Teníem la llengua enganxosa i la gorja de paper d'estrassa. Llavors vaig recordar una frase de l'antropòleg Pep Bernades. El desert és un espai buit que uneix i a la vegada separa. Era això. Els homes d'aquelles terres havien lluitat pel dret a desplaçar-se entre dos punts, per seguir gaudint de la llibertat d'elegir el seu camí. Qualsevol camí. Marta Valls, què tal?
Hola, Toni.
Tu vas compartir uns dies amb una família al desert de Wadi Rum, al sud de Jordània, desert que va fer cèlebre Lawrence d'Aràbia. Com hi vas anar a parar?
Bé, jo vaig estar 6 mesos visquent a Jordània i l'últim mes, que ja no tenia feina concreta, vaig decidir intentar viure al desert de Jordània.
Marta Valls, periodista.
Aleshores, el que vaig fer va ser fer voluntariat amb una família que tenia un camp per turistes al mig del desert.
Un camp per turistes?
Sí.
Per acollir turistes?
Sí. Bàsicament, en els últims anys, sobretot, els beduïns han deixat de dedicar-se al ramat o a les pastures, encara que els conserven, i es dediquen al turisme. O sigui, els turistes arriben fins a la vora del desert, els beduïns els van a buscar i els porten fins al mig del desert amb uns camps que tenen, que són especials per turistes, que els han muntat per això.
Clar, és normal. Abans els tancats hi tenien ovelles i ara hi tenen turistes.
Sí, passejaven ovelles i ara passegen turistes.
No. I a més, aquest concepte de camp, m'imagino les ovelles en un tancat o els camells, ja sé que moltes vegades pasturaven lliurement, no?
Aleshores, el que feia jo era ajudar-los una mica en el funcionament d'aquest camp, de donar la benvinguda als turistes, i també els ajudava una mica a fer servir l'internet i a fer servir l'ordinador. Perquè era bastant curiós que, o sigui, havien arribat molts turistes que venien d'Occident i d'una cultura totalment diferent, i tu veies aquella gent en aquells pobles perduts al mig del desert que quan agafaven el ratolí de l'ordinador i te'l passaven per davant de la pantalla perquè no sabien com fer-lo servir, perquè no havien rebut una educació per això. Aleshores, bé, jo el que feia era contestar correus electrònics dels turistes, perquè a més també els beduïns a partir de 40 anys sobretot no saben llegir en anglès, aleshores quan els turistes els hi envien
els
correus, exactament, preguntant-los coses, ells no els saben llegir, per tant jo el que feia era ja em llegia el mail i els hi contestava, bàsicament.
I tu què parlaves amb ells?
En anglès. Ells saben parlar anglès, però l'han après oralment. Sí, sí.
I dius que passaven el ratolí pobres per la pantalla. Clar.
Bueno, això vaig veure un home sí, gran que ho feia. I, vull dir, no ho sé, em va sorprendre.
Es va seure davant de l'ordinador quan ningú el veia i va dir, a veure com deu funcionar això, a veure si passen per la pantalla. Escolta'm, el desert de Guadirroma és un desert de gran bellesa.
Sí, sí, ho és. A mi em meravellen molt i m'impressionen molt aquests espais del no-res. O sigui que tu ets allà i hi ha una immensa
planura de res.
Sí, de no res, i com l'ésser humà, vull dir, no només a Wadi Rum, sinó en altres punts del planeta, s'ha sabut adaptar en aquest entorn tan inhòspit, i com, sí, com ha sabut sobreviure i buscar-se la vida en aquest, i com tot i així s'ho estimen, o sigui, el lloc on són, quan dius, ostres, si és un lloc que no hi ha res, i és superbonic, però també és superdur.
Clar, m'imagino que quan hi arribes, això, no hi veus res. Però estic segur que quan te'n vas anar hi veies més coses. És a dir, que quan hi arribes mires, però no veus. I quan hi passes temps, comences a veure. Bé. És a dir, comences a veure i a donar-te'n que està més ple que no et pensaves.
Sí, és veritat. O sigui, hi ha molta vida al desert. I no t'ho penses, però hi ha molts animals vivint i també hi ha gent visquent encara.
Hi ha punts d'aigua.
Hi ha punts d'aigua.
Encara que et sembli doncs, que
sí,
tot és erm.
I a més, ells també... Bé, els beduïns, en aquest cas on vaig estar jo, ells diferencien molt, hi ha com diverses zones del desert, hi ha les zones més seques on no hi creix vida, però sí que hi ha les zones plenes de vida on hi ha diverses espècies que hi passen, que al llarg de l'any també fan les seves migracions. Bé, que un desert no és tot igual, encara que t'ho sembli, sinó que cada lloc té com... Aquí és on es pot trobar la llenya, aquí és on es pot trobar l'aigua, aquí és on els camells es posen perquè estan més bé.
Clar, per això eren nòmades, d'alguna forma, perquè ells anaven al darrere dels seus ramats. En funció de les necessitats del bestiar, ells buscaven el lloc que podia satisfer aquestes necessitats. Si era herba, si era aigua, si era ombra...
Sí, totalment.
Però ja no passa ara, perquè ja no són nòmades.
No, o sigui, hi ha hagut uns processos de sedentarització, sobretot també impulsats en part pel govern jordà i, bé, per la modernitat, podríem dir.
Perquè és més fàcil controlar la gent si està sedentaritzada que no pas si es va movent.
Totalment. Per exemple, els serveis d'educació o sanitat, com ofereixes escoles a gent que no està mai...
A gent que es mou.
Exactament. Que no té un espai fix on viure. Però també és veritat que si estàs en un assentament, guanyes educació, guanyes sanitat, també el rol de les dones canvia. Vull dir, és més fàcil arribar-hi l'aire corrent, per exemple, llavors les dones ja no han de passar tantes hores anant a rentar la roba. Però, per altra banda, perds una forma de vida, bueno, que està morint i que gairebé hi ha mort. Vull dir, tu em comentaves al principi que en tot l'Orient Mitjà hi ha un
10%, però això és una estadística del 2010, és a dir, que de fa 8 anys, imagina't, si fa 8 anys només quedava en un 10% de beduïns nòmades en tot el Pròxim i el Mitjà Orient, ara deu ser, vés a saber, un 7%, un 6%, un 8%.
Realment el percentatge no ho sé, i no sé si fins a quin punt les estadístiques
no,
són
fiables,
acurades no, o no.
Ja sabem que en aquests llocs les estadístiques són poc fiables per la dificultat que comporten.
Exacte,
no?
I hi ha moments, per exemple, aquí el poble més proper a dins del desert com a tal és el poble de Ram. I clar, com comptes? Perquè hi havia gent que vivia al poble durant unes èpoques de l'any, però que unes èpoques de l'any estava dins del desert com a tal amb tendes. Aleshores, clar, aquesta persona és nòmada o no és nòmada?
És seminòmada,
que els hi diuen. O la gent que sempre vivia dins del desert, però anava cap al poble a comprar, al metge si hi havia d'anar... Aleshores, bé, sí, són seminòmades, no són nòmades com ho havien estat.
Aquells nòmades que per ells el vent era el més dolç dels perfums, deia Laurens d'Aràbia. No sé si ara segueixen de sobte doncs, ensumant el vent, no? Que bufa de tant en tant. Tu m'has parlat de la sorra del desert de Wadi Rum o de Wadi Rum, però hi han grans blocs de pedres també, hi han penya-segats, hi han engorjats. És una zona que si la sobrevoles, per exemple, si tinguéssim aquesta perspectiva aèria, veus aquestes grans formacions rocalloses. És un combinat, no?, de sorra i d'aquestes grans...
És el desert de les muntanyes, que li diuen. I bé, també li diuen que és com Mart, el planeta Mart, i realment una mica ho sembla, perquè és la sorra, que és molt vermella, les roques, que també ho són, i et dona la sensació de ser en un altre planeta, realment, de ser el planeta Mart, les pel·lícules aquestes que hem vist. Vull dir,
perquè les roques estan erosionades per la sorra i pel vent, també fan
unes cavitats
que són curioses, també.
Sí, i també és curiós que potser l'estampa més coneguda de Wadi Rum és el desert vermell, però en pocs quilòmetres quadrats hi ha el desert vermell amb la sorra i les roques vermelles, però després hi ha el desert blanc, que és també dins de Wadi Rum, que tot les roques i la sorra és blanca.
I les dunes.
Exacte. I és molt curiós perquè hi ha un punt on es talla i canvia de color. Vull dir,
sí,
al mig
sí.
del paisatge tu camines per allà i ho veus realment, dius, ostres, i aquí què ha passat? Després hi ha el desert marró i el desert negre. O sigui que no és només el desert vermell que és el més conegut, potser, i és on hi ha els camps pels turistes, estan al desert vermell i és on s'han gravat les pel·lícules, però és molt més gran aquella zona.
Clar, estem parlant d'una extensió molt i molt extensa, valgui la redundància, al sud de Jordània.
Sí.
Abans, quan eren nòmades del tot, eren societats tribals, això es conserva encara? Liderades per xeics?
Es conserva, no tenen el poder que havien tingut probablement un segle enrere, però sí que hi ha molt la idea de l'estructura tribal. Per exemple, inclús a Mana, la capital, la gent es pregunta, i tu de quina tribu vens?
El primer que et pregunten. Una de les coses
a mi no m'ho preguntaven.
Que importen.
Sí, exacte, però entre ells sí que s'ho pregunten.
Tu podries dir que venies de la tribu dels catalans.
Sí, ho podria haver dit. Però sí que és veritat que cada tribu ells identifiquen... Vull dir, sí, com jo, quan tu vas a Madrid, dius que ets catalana i t'identifiquen una mica
abans,
amb una identitat.
O com abans, tampoc no fa gaire anys, tu d'on ets? Jo sóc de Cal Nos, de Cal Nos.
Sí, això al meu poble encara passa.
Clar,
és totalment així. Però llavors hi ha la família i a nivell més,
més
general
gran.
Hi ha la tribu. I el que fa això és que tenen, jo crec, un sistema comunitari. Realment jo me'n vaig adonar molt de fins a quin punt aquest, vull dir, la societat on visc jo i on he crescut és molt més individualista que no pas la societat jordana i les societats àrabs, probablement. Probablement perquè venen d'aquí, venen d'aquesta societat tan tribal en què la comunitat és molt important. Aleshores, fins i tot Amman, que és una ciutat que té els mateixos habitants que Barcelona...
La capital.
Exacte, la capital jordana. Jo em sentia... com si estigués a un poble però petit d'aquests de que preguntaven i tu nena de quin cal ets? O i tu nena, vaig als veïns que et venien a casa i et deien, ai, hola, què tal? Ahir vaig veure que vas sortir de casa a aquesta hora. Ostres, però...
Quin control.
Quin control. Però hi ha la part bona d'aquesta societat comunitària i tribal que és que saben compartir molt.
I saben ajudar-se els uns als altres.
I saben ajudar-se els uns als altres.
Però...
Però també hi ha la part d'aquesta del control, de que l'honor i el que pensi, la reputació són molt importants, que clar, la idea de la llibertat individual que tenim aquí a Europa, allà no hi és o no hi és tan forta. Hi havia alguns moments que deia, ostres, però jo necessito una mica el meu espai. És aquest xoc cultural que et passa quan...
Quan viatges i
quan viatges
a aquests països, no? Clar. Per exemple, els crims d'honor, ara m'has fet pensar, no? Aquests crims que a vegades doncs, ens arriben aquí, que un pare doncs, ha matat a la seva filla perquè... I és que, clar, si jugava l'honor de la família d'alguna forma. Que tu pots comprendre-ho, en cap cas justificar-ho.
No?
Pots comprendre per què ha passat. Això no vol dir en absolut que es justifiqui, no? Però pots entendre més quan has viscut en una societat com la jordana, per exemple, per què poden arribar a fer... una cosa d'aquestes. Fins i tot el Parlament és tribal.
Sí, és una cosa que a mi em va sorprendre bastant perquè no ho acabava d'entendre. No funcionen en partits polítics exactament com funcionem aquí, sinó que les representacions del Parlament van per tribus. O sigui que la gent de la tribu acaba votant els que es presenten de la seva tribu. Aleshores fa que les tribus minoritàries, evidentment, tinguin molt menys poder. I, evidentment, fa que el Parlament no sigui representatiu, com aquí que hi ha esquerra, dreta o en el...
Són les nostres tribus.
Sí.
Els partits polítics.
Sí, probablement.
Per exemple, però... la tribu dels catalans al Congrés de Madrid. És difícil,
però
és una tribu petita i sempre ho serà, no?
Sí, 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 tant. Però en aquest cas és molt més territorial... que no... Bueno, sí, en el cas dels catalans també és territorial. però no, és igual. La idea és una mica diferent. Perquè, a més, per exemple, ara la majoria de gent de Jordània viu a Man o als voltants de Man, i ja no són tribus com a tal, perquè ja tots viuen junts, però continuen mantenint com aquest sistema una mica, els hi queden.
I estan tots, d'alguna forma, tenen llaços de semblances familiars. No sé si te vas trobar, però tenen molts cosins, molts germans, sempre et surt, no?, quan vas pel carrer, mira, que et presento el meu tiet, i dius, escolta, però quants tiets tens, no?, quants oncles tens, oh? Perquè són famílies realment molt amples. Mm-hmm. La tribu implica que també es relacionin els uns amb els altres, no?
Mm-hmm. Sí, és... tenen famílies molt extenses, sobretot, especialment al desert i als pobles, o sigui, a la ciutat no tant, perquè la vida, evidentment, és més urbana, és com un procés que, vull dir, que aquí a Europa es va viure potser 100 anys enrere, però sí que és veritat que sobretot a les zones rurals les famílies són super extenses i tu vas als pobles i tots són cosins entre tots.
Que tu a vegades penses, m'estan prenent el pèl?
Ja, i a mi em feia gràcia perquè a més t'ho deien amb orgull, dic, aquest és el meu cosí, dic, bueno, sí, però aquest i tot el poble, no?
No té gaire sentit el que m'estàs dient, no? Ensenya'm qui no és un cosí teu.
Exacte, la pregunta seria aquesta.
És proverbial també el sentit de l'hospitalitat, ja dèiem, de l'honor, del valor, del guerrer, no? I inclús, doncs, abans ho era l'estima per la poesia i per l'eloqüència. Això tu ho has percebut d'alguna forma o és més difícil de percebre?
He percebut molt el sentit de l'hospitalitat. Jo crec que també està relacionat amb els... Per començar, si ets una família extensa que has hagut de compartir tota la teva vida amb 8 germans, jo crec que alguna cosa et queda d'haver hagut de compartir-ho tot des que ets molt petit, això per començar. Després, a més, aquest sentiment de comunitat, en què la comunitat és més important que
l'individu,
que tu com a individu, aleshores els teus desitjos individuals no són tan importants, i el que deia, ja té la seva part negativa, però a l'hora d'acollir és brutal, realment, perquè jo caminava per Ram i em venien els nens i em convidaven a casa seva a
prendre un té, a menjar uns dàtils,
a menjar... I, ostres, vull dir, aquí a Barcelona, o inclús a dormir, diu, tens un lloc per dormir, pots quedar a casa. Aquí a Barcelona...
Oh, aquí a Barcelona...
Vull dir, és una cosa impensable.
Ah, entra en un autobús i digues bon dia, a veure què et passarà.
Sí, exacte.
O al metro.
Què li ha passat a aquesta?
Clar, aquesta boja que diu.
Sí, totalment. I després, no sé si en el sentit de la poesia o l'eloqüència, però una cosa que a mi m'encantava era les nits, quan es feia fosc, i totes les endivinalles, i les històries, els... que s'anaven als proverbis, que s'anaven explicant entre ells. I també una cosa que em feia com molta gràcia, perquè hi havia alguna endevinalla que jo la sabia, perquè quan jo havia anat de colònies i me l'havien explicat quan jo era petita, o jo tinc un llibre que és Endevinalles tradicionals catalanes, i eren les mateixes, o la idea era la mateixa de la que em deien els beduïns, i dic, ostres, vull dir, d'alguna manera hem arribat a la mateixa conclusió i a fer la mateixa endevinalla, segurament sense en cap moment trobar-nos.
Això és una cosa que s'observa en molts camps, que persones que no han tingut cap contacte de sobte han arribat a la mateixa conclusió, per exemple, a nivell de creences, no? Mm-hmm. Sobre Déu, encara que tingui representacions diferents, al capdavall la idea és la mateixa. Sigui en un tòtem, o sigui en una estàtua, o sigui representat en un arbre, és la mateixa idea.
Sí, suposo que és l'imaginari humà, que al final sempre acabem arribant als mateixos llocs. Sí.
La qual cosa fa pensar que no som tan diferents malgrat les aparences. Mm-hmm. Què explicaven?
Què explicaven?
Quines històries explicaven? De quan anaven pel desert?
Sí, hi havia moltes històries de gent que havia anat... Per exemple, hi havia la història, ara que m'has preguntat, d'un pou que tenia un guardià. I aquest guardià... Bé, s'havia d'encarregar que més o menys de gestionar l'aigua, que ningú n'agafés més del compte, però que ningú es quedés sense. I quan va morir aquest guardià, Alà, el Déu, va anomenar-ne un altre, el seu successor. Però aquest successor el que va fer va ser tancar el pou en quatre parets i se'l va quedar per ell. Aleshores, el que va fer Déu, o el que diuen ells que va fer Déu, va ser assecar el pou, perquè l'aigua havia de ser per tota la comunitat. No podia ser que aquest home es tanqués el seu pou en quatre parets. Llavors, el que deia la història és que aquest home va morir de set a dins de les seves quatre parets perquè no va voler compartir l'aigua, que és un bé que hauria de ser per tota la gent que passa pel desert.
D'alguna forma, ells educaven a través dels proverbis. Moltes vegades, com que són cultures orals, o durant molts anys van ser cultures orals, això els servia doncs, perquè la gent agafés aquest sentiment de comunitat, no d'individu, i aprengués d'alguna forma pues, la forma de viure al desert, no? Abans ens explicaves això, que són gent sàvia o que eren gent sàvia perquè havien après a sobreviure en un espai inhòspit com és el cas del desert. Això en moltes societats de la península aràbiga i d'altres parts del món s'està perdent. Per exemple, si vas als Emirats Àrabs i veus aquestes ciutats que estan fent el desert on tothom viu amb aire condicionat i si algun dia s'apagués es moririen tots en 2 minuts. És a dir, han perdut aquest coneixement que tenien els seus ancestres de com sobreviure, de com treure-li partit a cada lloc, a cada espai del desert i en cada moment, no? Això també ho van perdent la gent que tu has conegut o encara conserven, perquè tu també ens has dit sovint, no, jo anava caminant pel desert, que caminava sovint pel desert, i com tu feies de caminar pel desert, un lloc tan inhòspit que et pots perdre i que pots morir de set allà.
Bé, començo pel final, que
sí,
em dius.
Sí, t'he fet 1000 preguntes, ho sento.
Sí, no pateixis. Simplement, jo quan vaig estar allà vaig començar, al principi deia, ostres, no sé com s'orienten, però al final més o menys t'acabes orientant. I jo al final també m'orientava, deia, ostres, sí, aquesta roca que té aquesta forma, també, i que mai n'havia sigut tan conscient per on surt i per on se'n va el sol, fixar-te en aquestes coses, o que a mitjanit la llum de la lluna hi ha com, o sigui, la llum de la lluna canvia.
Vull dir, aquest... El reflex.
Bé, la lluna es mou al llarg de la nit. Està llavors clar. Hi ha moments de la nit en què hi ha llum, hi ha moments de la nit en què no hi ha llum per la lluna. I al final aquestes coses t'ajuden a orientar-te. I, sí, que em deies que els edificis,
exacte,
els Emirats moltes... Àrabs i Qatar havien perdut una mica aquest...
Exacte, aquest coneixement, aquesta saviesa, que feia possible que sobrevisquessin en un lloc, en un medi hostil, com el desert.
Mm. Jo crec que, sí, en part, en el moment que vius en un assentament sedentari, en part ho perds, i tampoc no has de viure de les pastures, o com a mínim no és la teva font per poder menjar principal... I, per exemple, a Wadi Rum, una cosa que a mi em feia molta llàstima, ara estan començant un projecte que és per construir un super resort a dins del desert, amb piscina. I dic, ostres, però realment, vull dir, només d'imaginar-ho, per què coi algú, vull dir, per què coi ho construeixen, però per què coi algú un turista... Tu te'n vas al desert amb una piscina. Quin sentit té anar-te'n al desert amb una piscina? Si no té cap mena de sentit. I a més estàs, d'alguna manera, estàs destruint el paisatge.
Mates l'ànima del lloc.
Sí, mates l'ànima del lloc. I, vull dir, és una cosa que no ho entenc. I realment aquest resort estava portant bastanta polèmica. Hi havia una petita associació local que hi estava lluitant en contra. Bé, no sé, el propietari d'aquelles terres era un... Vull dir, no era del desert Jordà, diria que era precisament dels països del Golf, que havia comprat aquell terreny a la tribu d'allà. I bé, al final és una manera de fer diners. Vull dir, si tu fas un resort d'allà, hi guanyaràs diners.
És el que saben fer els àrabs dels Emirats Àrabs i de la península aràbiga en general. Saben fer això, saben fer gratacels i hotels.
Sí.
I resorts, sí. Mm. Com es miraven una noia sola a Jordània?
Aquestes... Hi va haver alguns moments que jo vaig... No patir, però hi havia moments que em posava molt nerviosa. Perquè parlem de Wadi Rum, sobretot. Amman era...
Diferent.
Però a Wadi Rum, als pobles del desert, no hi havia dones. Tu passejaves pels carrers i deia, però on són les dones? Bé, eren a casa, evidentment. Però, vull dir, hi havia nenes fins... a 10 anys. Jo crec que una vegada els hi ve la regla i ja no et deixen. L'espai públic és masculí. És masculí aquí, però és... però és que ja no té nom. Vull dir, és que no tenen cap mena de presència.
No veus una dona literalment.
Exactament. I si la veus, passen...
Són com ombres.
Sí, exactament. I jo, com que sóc...
Anaven cobertes, totalment cobertes?
Al desert sí, al sud sí. Al sud sí.
Vol dir amb ni cap.
Amb ni cap, que no...
Només els ulls.
Només, exacte, només se'ls hi veu els ulls. Jo, com que sóc una dona, jo tenia accés a les cases, a les parts de les cases que són femenines, perquè, a més, les cases tenen una part que és pels convidats, una part que és pels homes i una part que és per les dones. I tu, si ets un home, un viatjant, tu no arribaràs mai a conèixer les dones. Però jo, com que era una dona, tenia l'oportunitat de conèixer els homes, però també tenia l'oportunitat de conèixer les dones. I era molt interessant estar en aquelles habitacions de dones, però... Jo em sentia molt malament, perquè realment jo la vida que feia allà era una vida d'home, perquè jo sortia, jo feia... El...
No anaves coberta? No t'obligaven a anar coberta?
No.
Ni portar vel?
No.
Podies anar tal com
sí,
vas aquí?
Sí. al final et cobries el cap, però et cobries el cap pel sol. Vull dir, me'l cobria jo i se'l cobrien tothom, diguéssim.
Per supervivència.
Sí, exacte. Però no, no, o sigui, no tenia cap restricció de res, perquè ells entenien que jo era estrangera, que jo no formava part de la seva tribu i, per tant, que el meu honor, per dir-ho així, no era important. Vull dir, o les meves lleis o les lleis de la meva tribu són unes altres, per tant, com que no pertanys al nostre clan...
No està sotmès.
No està sotmès a les normes del nostre clan. Nosaltres entenem que hi ha clans que tenen unes altres normes i les respectem. I si tu ets una noia...
D'un altre clan, d'una altra tribu.
D'Occident, bé, entenem que pots fer això i no passa res. Però clar, vull dir, les dones del desert... Bueno, és una vida molt dura i a més els rols de gènere són supermercats. Vull dir, tu neixes i tu ja saps quin serà el teu rol a la societat si ets una dona i tu ja saps quin serà el teu rol a la societat si ets un home. I el que dèiem, com que la llibertat individual no és, o el que tu vulguis com a individu no és tan important, aleshores és com, suposo, més difícil de canviar-ho.
Ah, què esperen d'una dona? Que tingui fills?
Sí, és la cura de la casa, la cura... també del ramat quan està...
En un tancat?
Sí, en un tancat. Bé, de les, per exemple, sí, dels animals més petits, com les gallines, però no tenien gaires de gallines.
O les ovelles, o les cabres.
Les cabres, sí, però quan no pasturaven. Després, evidentment, els fills, i si eren famílies extenses que tenien 10 fills, vull dir, és una bona feina cuidar 10 fills.
Continuen tenint tants fills?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Perquè és molt patriarcal, les famílies aquestes són
sí,
molt patriarcals.
Molt patriarcals, molt.
I tot gira al voltant del patriarca, el xeic, el cap del clan, de la tribu.
Sí, i a més la idea aquesta de l'honor de la dona és molt important, per tant, si una dona això s'ensenya més o té més presència a l'espai públic, vull dir, o sigui, si tu tens molta presència a l'espai públic gairebé arribaràs a ser una prostituta. Aleshores, bueno, sí, és una societat super patriarcal. A la capital, el que et deia, és diferent perquè bé, és una vida molt més urbana i també la importància de la tribu és menys important, ha quedat més difuminada, però de tota manera continua sent una societat patriarcal. Evidentment, a l'espai públic les dones tenen més presència, però tot i així sí que hi ha un control del que fan les dones per mantenir el seu honor, també dins la capital. No ho sé, per exemple, un dia estàvem passejant per un poble a prop de Man, amb una noia àrab, amiga meva, jo, un noi italià i aquesta noia. I a partir de... És que no me'n recordo quina hora era, les 9 o les 10 del vespre, aquesta noia va dir, sisplau, Pietro, que era aquest noi, pots quedar-te darrere, que no vull que ningú em vegi caminant pel carrer de nit amb un noi. Ostres, vull dir, fins a quin punt la societat controla el que fas i afecta en la teva...
Sí, en el teu dia a dia.
Exacte, sí.
Tu has dit que hi ha... molta més diferència entre un poble remot i la ciutat, Jordània, que no pas la que hi pogués haver entre Amman i Barcelona.
No sé si fins a quin punt, però...
més o menys, vull dir, per demostrar que hi ha molta diferència entre
el món rural,
la ruralia, no? I el món urbà. Això que ens explicaves, per exemple, no? La diferència de percepció del poble de Guadarram a Amman.
Sí, totalment. Realment, Amman també depenia molt del barri on visquessis, però podies viure com a Barcelona. Vull dir, hi havia els serveis, vull dir, inclús l'oci, podies arribar-te a muntar un oci com a Barcelona, però als pobles era impossible i la vida era, no sé com explicar-ho, però hi havia una diferència brutal entre la manera de viure al desert o de la gent que vivia al desert i la gent que vivia a Man. Per exemple, només és un exemple, això del niqab. Jo no vaig veure cap dona amb niqab fins que no vaig baixar al desert. A Man ningú va amb niqab, és molt, molt estrany veure'l. I si veus algú amb niqab és alguna dona que ha pujat del desert. No és algú que viu a Man. Per tant, bé, no ho sé, la forma de vida és totalment diferent. Sí.
Com és possible que funcioni una ciutat en un país que no hi ha horaris per res?
Bé, és una mica caòtic.
Ni pels apps, ni per les botigues, ni pel transport públic.
És una ciutat caòtica, però... Però bueno, va funcionant.
Però què vols dir? Quan esperes l'autobús mai saps si vindrà o quan vindrà? O si vas a comprar no saps si la carnisseria estarà oberta o tancada o si hi haurà fruita el dilluns o no?
Els busos passen quan s'omplen. Vol dir que fins que no s'omple tot el bus de via tots els seients plens, no se'n van. És com, per exemple, si per anar, no sé, de Plaça Catalunya aquí a la Diagonal i sortís un bus i el bus estigués allà i fins que no...
Fins que no està
gent,
ple,
no anés cap a la
llavors,
Diagonal.
Quan s'atura la primera parada ja n'hi pot pujar ningú, perquè està ple.
Bé, sí que pujaven, però pujaven drets. I llavors anava baixant gent i durant tot el trajecte sí que hi havia moments que hi havia més gent i hi havia moments que n'hi havia menys. Però de la primera parada s'ha d'omplir tots els seients. Llavors, el mateix, en direcció contrària, era el mateix. Per tant, els horaris variaven. Podia ser que, clar, si era una hora en què molta gent volia agafar aquell bus, doncs també has d'esperar poc, però si no, doncs t'esperaves el que trigava a venir la gent. I a les botigues també era... Vull dir, a mi això em feia molta gràcia. També, per exemple, el supermercat, que era un supermercat. Bé, era l'home del súper... No sé si a la una de la matinada li anava un amic que tenia ganes de xerrar, doncs estava fins les dues, les tres, obert, i deia, bueno, si tu vols venir a comprar, doncs vine, perquè jo sóc aquí xerrant amb el meu amic. Però llavors, un altre dia...
L'endemà obria a les 12 o no obria?
Sí que obrien, però, per exemple, sobretot era més el tancar, però, exacte, deia, ostres, ara avui estic molt cansat, doncs mira, a les 8 del vespre ja plego.
No saps mai. I quan quedaves amb algun amic o amb alguna amiga, també era igual? No hi havia forma de quedar perquè això de quedar amb una hora era relatiu?
Sí, era molt relatiu. I a mi això és una cosa que... Vull dir, jo sempre acostumo a arribar bastant tard als llocs i era fantàstic perquè ningú s'enfadava amb mi per arribar tard perquè ells arribaven encara més tard. Però sí, simplement, bueno, quedem aquesta tarda al centre. Val, doncs ja ens trobarem. Ja ens trucarem, doncs, i si no vinc, doncs no apareixeré, perquè mira, potser no n'he tingut ganes, o potser m'he trobat això, un cosí meu abans i m'he quedat amb ell fent un te, ja.
I això ja ho va dir un tuareg que va visitar Barcelona, va dir, vostès tenen els rellotges però jo tinc el temps. Ells tenen el temps també. És un altre temps, es mouen d'una altra forma.
Sí, és diferent. No tenen la pressió aquesta de, ostres, a les 9 tinc un sopar, doncs haig d'arribar a les 9. No, o si tu... tens gana abans, doncs, bueno, em trobes, em busques i ja i anem a sopar i anem a menjar. I una altra cosa, per exemple, que també em sorprenia molt és que, inclús amant, ells sortien al carrer i deien, ostres, avui no he quedat amb ningú, no sé què fer. Sortien al carrer i esperaven que passés algú per anar a prendre alguna cosa, a fer un te, a... I era... Això era com divertit, perquè veia gent al carrer que simplement no és que estiguessin esperant algú, és que... Sí, esperaven que passés algú, però no era algú concret.
Això és disposar de temps.
Sí,
és tenir
sí.
Temps. Què feia la gent per divertir-se, la gent jove? Hi ha bars, hi ha discoteques, hi ha cinemes, hi ha...
Hi ha discoteques, però són molt per gent molt de classe alta. L'oci entès com a occidental, per exemple, anar a fer un gelat, és caríssim. O...
Anar al teatre o no hi ha teatres?
Si n'hi ha...
Bueno, hi ha un anfiteatre, però és del temps dels romans.
És del temps dels romans. Els teatres que jo havia anat eren molt informals. Molt teatre de carrer, gent que feia teatre popular, però edifici com a teatre no hi havia anat mai. Segur que n'hi ha, però no hi ha la cultura de teatre que hi ha aquí, segur. I l'oci occidental és per la classe alta, perquè està com ben vist que si tu tens diners... intentis copiar el model d'oci americà, sobretot. No tant europeu, sinó americà. Vull dir, Estats Units. Per tant, també el look o la manera de vestir-se de la gent de la classe alta era molt imitant Estats Units. En canvi, si tu no tens un duro, la teva manera de divertir-te... Els bars són inaccessibles, vull dir, és molt més car anar a fer una aigua en un bar amant...
No pas una cervesa.
Bueno, cerveses era bastant difícil.
Som musulmans.
Sí, però sí que es podien fer cerveses i podies trobar bars amb cerveses. L'únic que... Bé, no ho sé, una cervesa potser et costava 12 euros. Aleshores, bé. Vull dir, també anar a fer una aigua amb un bar et costava 5 euros. Perquè era per la classe alta. Les classes populars o les classes mitjanes passejaven bastant, se n'anaven, per exemple, a l'amfiteatre i s'asseien allà que... I llavors hi havia gent que venia tes amb volants, que anava passant si volies un te. També feien molt excursions. A dins de Man hi havia bastants grups que se n'anaven a fer excursions els divendres, sobretot, que és el dia, el nostre diumenge.
Tu has dit que, o dius, que Jordània és un país rendista, que depèn dels ajuts dels Estats Units, d'Europa, de l'Aràbia Saudita, potser cada vegada menys.
Bé, tenen una economia que... No és un estat industrial ni industrialitzat, però tampoc no tenen un sector terciari molt fort. Aleshores, al final, això, els que eren pastors estan deixant de ser pastors i no tenen una economia per poder... Vull dir, no sé, els estats del Golf tenen el petroli. Jordània no hi ha petroli. No hi ha indústria,
No saben, si deixen el ramat, no saben què fer per sobreviure.
Home, hi ha el turisme, però bé, tal com està l'Orient Mitjà, sí, a dia d'avui els turistes cada vegada hi van menys, diguéssim. Per tant, el que fa Jordània és rep molts ajuts d'Estats Units, de la Unió Europea, suposo per interessos polítics, perquè els interessa, és l'únic país realment estable de la zona, perquè té uns veïns que, vull dir, té Síria, té Israel, té Iraq, que, bé...
Sí, sí, està envoltat per la guerra, pràcticament.
Sí, sí, sí.
Diríem que és un gendarme d'Occident en el món àrab.
Sí, però...
Israel a banda.
Perdó, però és que no m'atreveixo molt a dir això.
Jo ho deia més que res, perquè com que dius, doncs, explicaves això, que les classes altes tenen tendència, d'alguna forma, a imitar les estètiques occidentals, potser és una característica més d'aquesta dependència econòmica que Jordània té d'Occident.
Sí, pot ser. A més, per exemple, hi ha moltes organitzacions o moltes ONGs que al final són americanes. O sigui, Estats Units realment inverteix molts diners en Jordània. I és, sí, per interès estratègic. Si Jordània va bé, és el lloc de pau per... Bé, de l'Orient Mitjà, i a més també és el lloc que si Jordània està estable, Israel pot estar estable. Vull dir, i tot el problema palestí, d'alguna manera... pot estar més o menys estable, si Jordània està estable.
Clar, perquè Jordània, anys enrere, doncs la major part de la població era beduïna, però ara la major part de la població són refugiats i molts d'ells palestins, a banda que hi hagin sirians, iraquians i iemenites, però sobretot són palestins. Mm-hmm. Camps de refugiats que, de fet, han esdevingut ciutats.
Sí, 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 totalment. O sigui, no hi ha estadístiques oficials perquè... Bé, no hi ha estadístiques oficials gairebé de res, però especialment dels palestins, però hi ha algunes organitzacions que ho han quantificat i potser el nombre de població jordana d'origen palestí, o sigui, els seus pares o els seus avis són originàriament de Palestina, és un 70%, és una bestiesa, perquè des del 48, des de la creació de l'estat d'Israel, milers de palestins i milions de palestins s'han desplaçat fins a Jordània. Per tant, o sigui, el pes dels palestins a Jordània és molt gran i també, evidentment, el país ha canviat molt en aquests últims 100 anys. O sigui, abans era un país de beduïns que vivien en pobles petits i passejaven els seus ramats al desert. Ara s'ha convertit, sí, com tu deies, en un país de refugiats on, clar, tu ets de Palestina, marxes a finals dels anys 40 de casa teva, te'n vas a un camp de refugiats a Jordània, però encara hi ets. I a Amman hi ha diversos camps de refugiats que són barris. Si tu no ho saps, no t'ho diuen.
És un barri.
Et penses que és un barri pobre, perquè es veu més deixat, però és un barri. Mm.
Hi ha hagut manifestacions darrerament a Amman, que és un fet singular.
Mm. Sí, és un fet singular. A principis de juny hi va haver unes protestes bastant importants que van fer caure el govern que hi havia, de fet. I van ser unes manifestacions pacífiques. I és curiós, en un lloc on la societat civil no està gaire organitzada. Per exemple, això, jo, una de les coses que vaig trobar més a faltar, o que deia, ostres, a Barcelona o a Catalunya, fins a quin punt tenim, no sé, entitats, associacions, per tot. Hi ha l'associació dels amics de la petanca, no ho sé, o l'associació dels amics...
Si vols organitzar qualsevol cosa, sempre tens un punt de referència.
Sí, hi ha moltes entitats i molta gent que fa coses que ja no existeix. I per organitzar una sessió de cine... perquè jo treballava en una petita ONG local, a Amman, per organitzar una sessió de cine era com gairebé muntar la revolució, no muntar la revolució, però era una de permisos, una... era
molta
molt difícil, exacte. Era molt difícil i, a més, la gent no hi estava acostumada. La societat civil no estava tan articulada com ho està aquí. Aleshores, aquestes protestes del juny van ser molt importants en aquest cas, perquè sí que la gent va sortir als carrers per demanar... Realment, el problema era que havien incrementat les taxes. Des de principis d'any havien incrementat 5 vegades els preus dels productes bàsics, com els aliments, bàsicament. Aleshores, bé, la gent es queixava d'aquestes mesures que volia aplicar el govern per apujar encara més els preus. I va sortir molta gent i es van organitzar de manera pacífica fins a fer caure el govern. Que a més em deien, mira, Catalunya, vosaltres us manifesteu cada setmana i nosaltres que no ens hi havíem posat fins ara hem fet caure el govern en una setmana.
Oh, Déu-n'hi-do, per no tenir pràctica amb manifestacions i protestes.
L'altra cosa és fins a quin punt és útil fer caure el govern o no allà, perquè realment el govern, el poder que té és bastant més limitat que el que té aquí un govern.
Clar, tenint en compte el pes de les tribus, no?, sobretot.
Sí, el pes de les tribus i el pes de la monarquia.
I el pes de la monarquia, està clar.
És molt important.
Al final sempre acaba governant la monarquia. I quan voten, guanyarà la tribu que té més membres en la seva tribu.
No? Sí, sí, sí.
Bé, tu hi vas anar perquè ets periodista, no? Suposo que has pres un munt de notes després d'aquest viatge.
Uh-huh.
I dius que quan viatges el que t'interessa realment és entendre com viu la gent, per què, més que no pas els monuments, les ruïnes. No hem parlat de Petra, per exemple.
Uh-huh.
Hem parlat de la gent. Has aconseguit el teu objectiu?
Sí.
Et sents satisfeta?
Sí, m'ha agradat molt l'experiència. I et dic, en alguns moments he trobat a faltar molt a Europa perquè, per exemple, la societat civil o la llibertat individual són dues coses que, ostres, que ho he trobat molt a faltar, però també he après moltes coses i hi ha coses que ara aquí trobo a faltar, d'allà. I sí, a mi m'agrada realment entendre la gent, per què es comporten com es comporten, per què viuen com viuen. No sé, potser, a part del periodisme, també m'interessa molt l'antropologia. Entendre per què una societat s'ha creat i ha arribat a ser el que és. No sé, m'interessa molt entendre com viu la gent per saber com pensen.
Algun proverbi, Baduí?
A mi m'agrada molt el desert, com he dit al principi, m'agraden molt els espais aquests que sembla que no hi hagi res i com l'ésser humà es pot adaptar a això. Aleshores m'agradava molt quan em deien, els beduïns em deien, el desert és terrible, impecable, però qui l'ha conegut mai deixarà de voler tornar-hi. I és realment veritat, perquè és terrible, impecable, i gairebé diria que també té un punt de misèria, però és molt bonic i té alguna cosa que t'enganxa.
Ja veig que tornaràs al desert.
Potser sí.
La Marta Valls, periodista, moltes gràcies.
Ah, gràcies a tu.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Cap a les 4 de la matinada, igual com havia succeït en els dos dies anteriors, em va despertar la veu viril i lleugerament enrogallada de l'amo de la casa, tot salmodiant la primera pregària del dia. Aleshores, vaig sentir el lleu xipolleig de les aigües del llac que repicaven contra el nostre buc, perquè allò no era pas una casa normal, sinó una casa vaixell de fusta que es bresolava pacíficament sobre el llac Dal, a la ciutat de Srinagar. La resta del món, completament fosc, encara dormia. El meu amic Miquel i jo havíem arribat a la capital caixmiriana després d'una llarga i ascendent jornada d'autobús des de Jammu, ciutat situada a la plana, final de la via ferroviària. Havíem agafat el tren a la sempre feixuga Delhi, on havíem arribat des d'una goa d'atmosfera desangelada a causa de la pluja monsònica. A l'estació d'autobús havíem acceptat de fer un cop d'ull a l'allotjament proposat per un bailet espavilat que ens havia sortit al pas. I és així com havíem arribat a la houseboat. La salmòdia del vell musulmà no era gens agressiva, ans al contrari, i no em va costar de tornar a agafar el son. I poques hores després, ben descansat, em trobava passejant amb el meu amic per un dels jardins mogols de la ciutat. Els diversos emperadors i l'altra noblesa que els rondava eren uns enamorats de Srinagar, paradís allunyat de la trafegada cor d'Agra. Així que no havien estalviat recursos per construir espais de plaer com aquells jardins que travessàvem, que oferien una bellesa tranquil·la i ordenada, precursora de l'estil barcellesc. En Miquel tot just havia llegit un llibre sobre els grans mogols i m'explicava la seva fascinació per Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal, per Jahangir, Aurangzeb, etc. Per la més esplendorosa dinastia, en definitiva, que mai va regnar a l'Índia. Evocadora i agradable com va ser la visita als jardins, tanmateix, vaig estar molt content de recuperar la houseboat, la qual, en tota una setmana, només abandonaríem en una altra ocasió per anar a fer un tomb per un dels antics basars de la ciutat. I és que, des del moment en què vam posar-hi el peu, vam sentir que l'autèntic privilegi a Srinagar era allotjar-se en aquell lloc singular, que a més resultava sorprenentment assequible per la migrada butxaca d'uns joves motxillers com nosaltres. Havent-me dutxat, vaig seure a la balconada de la casa amb el llibre del moment, que era el Pickwick Papers del Dickens. Feia goig aquell espai exterior, com també feien goig les quatre habitacions i l'ampli menjador, tot plegat de fusta envernissada, tot polit a consciència. Des de la meva posició vaig contemplar les cases vaixell veïnes, alineades a banda i banda, totes similars entre si, sense deixar de seguir les barques i barquetes, localment anomenades xícares, que lliscaven mandrosament per l'aigua, de vegades amb càrrega, de vegades amb passatge local i de vegades amb turistes confortablement arrapapats sobre coixins de color granatós. El Pickwick Papers se'n feia molt dur de llegir, la veritat, perquè en les seves pàgines hi havia molt de cogni. Curiosament, vaig pensar, havia estat en aquella mateixa època del Dickens, tan insuportable per la classe treballadora britànica, que els seus paisans colonialistes s'havien empescat el sistema de les confortables cases vaixell per eludir la prohibició de construir sobre terra ferma que pesava sobre els estrangers al regne de Kashmir. Així doncs, coses de la història, els allotjaments més icònics de Srinagar tenien l'origen en una trampa legal. En caure la fosca, vam seure a la taula magníficament parada. Hi havia l'arròs blanc, un parell de curris, uns envinagrats i l'imprescindible dal, el groc intens del qual destacava en la sopera de color de plata. Aquell dal era tan perfecte que, per sempre més, ha esdevingut la meva referència. Quan penso en dal, encara avui en dia, evoco concretament l'estampa d'aquella taula, l'exactitud d'aquell color, i d'aquella textura i d'aquell sabor. Mentre el degustava, em mirava l'home que ens servia, el vell salmodiador de la veu enrogallada. Era un personatge magnífic, entranyable, vestit amb les robes de color muntanya, amb el nas lleugerament aguilenc, l'expressió digníssima i l'honrada austeritat, era el musulmà ideal. Cada cop m'agradava més. Com el dalt, el personatge ha esdevingut per mi una referència. I havent sopat, encara ens quedava una cosa més per fer per completar la jornada. El Miquel i jo ens vam enfilar la petita xícara que el vell ens prestava i vam començar a remar suaument llac avall. Sota una lluna que encara no era ben plena, en aquell entorn que era com un bressol, s'entenia que allò hagués estat un paradís per mogols i colonialistes. Amb el record idíl·lic a la memòria, es comprendrà la meva tristor quan, una dècada més tard, cap a finals dels anys 80, l'Aden Kashmirià va esdevenir una regió perillosa a causa de la insurgència, de la política nefasta entre l'Índia i el Pakistan, en definitiva, i va haver de ser tancada al turisme durant molts anys. Què en devia ser, vaig pensar, per l'època, de la meva houseboat i del vell de les salmòdies i els dals? Ve de saber. El que quedava clar era que, contra el que de vegades es pensa, els paradisos també són fugaços.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda, en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Illes remotes.
L'horitzó de l'illa és enganyós. No es pot saber si el cel està cobert de núvols o del fum de bombes i mines explosives. Al cim del Suribachi, un volcà dorment, 6 soldats claven una asta al terra cobert d'enderrocs i hissen la bandera cap a les alçades amb les poques forces que els queden. són sis figures sense rostre que se sostenen mútuament. Un està agenollat a terra. Un altre intenta assolir el cim i Joe Rosenthal dispara a través del seu objectiu. És l'instant de 0,04 segon més llarg de tota la història. La data és 23 de febrer del 1945, en plena batalla entre els Estats Units i el Japó, a la Segona Guerra Mundial. S'acabava de fer la fotografia de guerra més coneguda de tots els temps. A aquests homes no els importa donar la seva vida en nom de la seva bandera en un país molt llunyà, en un gest ple de coratge, un desolat acte de representació. Barres i estrelles, blau, blanc i vermell, les mans al cor i la mirada al cel. Els soldats nord-americans escalen fins al punt més alt d'Iwo Jima, un àrid turó de cendres de 166 metres d'altura situat al sud d'aquesta minúscula illa que de sobte ha esdevingut un lloc estratègic clau, molt a prop del país enemic, on aviat aterrarà un portaavions insubmergible, prou gran per albergar al seu interior nombrosos bombarders. Aquesta fotografia és la imatge d'una victòria que encara no s'ha produït. Encara no s'ha conquerit l'illa ni s'ha vençut la batalla. Els enemics aguaiten ocults en el paisatge volcànic però estranyament pla i llancen granades des de les seves trinxeres. Aquest laberint de 1.000 cavitats marines es va convertir en la tomba de més de 20.000 soldats japonesos. Els Estats Units van ocupar finalment l'illa fins al 1968, data en què es va tornar al Japó. Llavors s'hi van establir indústries i l'illa forma part de la ciutat i de la prefectura de Tòquio, si bé no té habitants civils i es necessita un permís especial per entrar-hi. Els exhabitants d'Iwo Jima i altres desposseïts per la guerra només hi poden accedir en commemoracions militars. El negatiu fotogràfic de Joe Rosenthal es transporta a Guam amb avió i es revelarà al quarter general de la Wartime Still Picture Pulse. No trigarà ni un sol dia a convertir-se en una icona, una fotografia que recorda una estàtua, ampliada en format panoràmic. Es transmet per teletip fins a la pàtria i de seguida esdevé la fotografia de portada de tots els dominicals. Un parell de mesos més tard apareix un segell amb aquesta imatge i 10 anys després inspira el monument funerari de bronze més gran del món, situat al cementiri militar de Washington. Soldats de 10 metres d'alçada sostenen la bandera sobre un pedestal de granit. Aquest emblema passa a simbolitzar totes les batalles. 3 bombers hissen la bandera sobre les ruïnes de l'11 de setembre. El cim del Suribachi es va convertir també en la zona zero de Nova York.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Ancorem a les illes volcàniques i més concretament a la icònica illa d'Iwo Jima després d'haver-nos acostat una mica més als beduïns del Wadi Rum a Jordània, també a la forma de viure de la seva capital, Amman. Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès, estem contents d'haver compartit un dia més amb tots vosaltres. Esperem seguir-ho fent. Tots som viatgers de la Gran Anaconda i ens agrada mirar-nos el món amb les orelles. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.